del vespre.
Ens hi acompanyes?
Som-hi.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Els parla Joan Grimal. CaixaBank i els sindicats, a excepció de Comissions Obreres, han signat aquest dimecres l'acord de l'ERO que afectarà finalment 2.023 persones. La direcció de CaixaBank i els sindicats han mantingut aquest dimarts una reunió decisiva que ha permès tancar l'acord definitiu que ha ajudat a passar de 2.157 persones afectades a 2.023 i de caràcter voluntari, segons han destacat fons d'UGT. Des d'aquest sindicat fan una valoració molt positiva perquè s'ha passat d'un ERO molt dur i forçós a un de voluntari. En canvi, Comissions Obreres no ha signat l'acord perquè el considera una purga i assegura que inclou tant mobilitat com extincions forçoses. I en clau de territori, la incorporació de 5 noms nous al nomenclàtor de Sabadell per substituir referències al franquisme i al feixisme haurà d'esperar fins al 20 de maig. Ràdio Sabadell, Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. El ciutadà reclama que no es retiri el nom de la plaça Alcalde Mercet, situada al centre de Sabadell. Tot i aquesta demanda, la regidora de Cultura, Montse Chacón, considera que el debat al voltant del nomenclàtor de la ciutat s'ha fet bé.
Durant tot aquest temps se n'ha parlat moltíssim. Hi ha molta gent i moltes entitats que han pogut fer la seva valoració i que han pogut manifestar si hi estaven d'acord o no. Per tant, suposo que en la mesura en què la majoria s'han pogut manifestar ja no han sentit la necessitat de vehicular-ho a través d'una instància.
L'última junta de govern del mandat, prevista pel pròxim 20 de maig, estudiarà si accepta o rebutja l'al·legació. En cas que es desestimi, la denominació de la plaça de les dones del tèxtil i Clara Campoamor a les actuals places Mercet i Antoni Llong es farà efectiva de forma automàtica. Així mateix, la plaça del Pipí passarà a dir-se oficialment així, mentre que els noms de Cipriano Martos i Patricio Peñalver s'inclouran al nomenclàtor a l'espera de trobar-los un espai.
Gràcies, Karen, i també els hem d'explicar que 14 platges baix-empordaneses reben la bandera blava. Ens ho explica amb tot detall des de Televisió Costa Brava, Jèssica Martí. Bona tarda.
Bona tarda. El Baix Empordà manté aquest 2019 14 banderes blaves a les platges de la comarca. La Fundació d'Educació Ambiental ha fet públics aquests guardons reconeguts a nivell internacional que valoren i premien la gestió ambiental, la seguretat, les instal·lacions, la informació i la prestació òptima de serveis. Les platges de la comarca que obtenen el guardó són les mateixes que l'any passat, és a dir, Cala Montgó, a Torroella de Montgrí, Tamarí, Canadell i Llafranc a Palafrugell, la Fosca a Palamós, Es Monestri, Torre Valentina, Cala Cristus i la platja de Sant Antoni a Calonja, Cala Rovira, Sa Conca i la platja gran de Platja d'Aro i Sant Pol i la platja de Sant Feliu de Guíxols. Aquestes mencions es sumen a les diverses platges a Llançà, Port de la Selva, Castellà, Tossa de Mar, Lloret de Mar i Blanes. En conjunt, la Costa Brava tindrà 28 banderes. Pel que fa als ports, l'entitat que atorga les banderes blaves n'ha guardonat dos al Baix Empordà, el Marina i el Club Nàutic Costa Brava, tots dos de Palamós. L'any passat també la tenia el Club Nàutic Port d'Aro de Platja d'Aro, que aquest any no la renova.
Gràcies, Jèssica, i amb aquesta crònica arribada des de Televisió Costa Brava posem punt i final a aquest butlletí informatiu. Gràcies per la seva atenció. Actualitzem informació a les 5. Bona tarda.
El Consell Professional de la Xarxa Audiovisual Local, en representació dels professionals que hi treballen, denuncia que els espais informatius que s'estan elaborant ara mateix no segueixen els criteris periodístics habituals. Es fan segons les directrius que ha fixat el conseller delegat Francesc Pena a la resolució 13/2019, que recull els criteris d'actuació davant la convocatòria d'eleccions municipals.
Far, amb Josep Maria Cano.
Ahir, als voltants de les 11 de la nit, rebia un missatge via WhatsApp d'un amic del Madrid que em deia: suposo que demà al programa fareu una taula rodona parlant de futbol. I, evidentment, li vaig respondre que nosaltres som un programa de mar i que, per tant, això del futbol a nosaltres no ens afecta. Però a partir d'aquí em vam començar a venir al cap algunes pel·lícules. Titanic, per exemple, és una pel·lícula que em va passar pel cap. O Nàufrago, no? Nàufrago, aquella història d'aquell home que quedava ja al mig d'una illa naufragat, sense saber cap on es dirigia. O L'aventura del Poseidon, que seria a Roma, i Más allá del Poseidon, que va ser ahir a Liverpool. Per no parlar de La tormenta perfecta, que és aquesta pel·lícula del George Clooney, de la pesca, on al final moren tots. O 20.000 leguas de 20.000 leguas de viaje submarino, aquesta clàssic, si hem d'anar pel clàssic, aquest clàssic de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino, que de fet és una metàfora del futur que ens espera als culers. També em va venir cap frases com aquest equip fa aigües, que també té a veure amb el mar, o per exemple, a Anfield ens hem anat a Piqué, que lliga una mica amb Piqué, que és un dels que tampoc va fotre res al programa d'ahir. Finalment, dues idees se'n van quedar pel cap. Per una banda, Mar Adentro, aquesta pel·lícula que explica la història de Ramon Sampedro, que és aquest home que al final s'acaba suïcidant, una mica com el Barça, se suïcida ell mateix. I finalment, Lo imposible, la pel·lícula que va dirigir Alejandro Amenábar, que és aquella que arriba un tsunami i s'ho emporta tot i ho deixa tot com un solar, que és més o menys el que tindrem d'ara endavant. Bueno, en tot cas, són pel·lícules de mar, res a veure amb el futbol, però segur que en un dia com avui, a Madrid, aquestes pel·lícules, si existissin als videoclubs, que ja no existeixen, però a la servei per streaming, algunes d'aquestes pel·lícules, estic convençut que avui a Madrid algú les estarà veient i estarà rient i passant-s'ho bé. En tot cas, nosaltres ens ho passarem bé, segur, aquesta tarda. Tenim moltíssimes ganes d'estar amb tots vosaltres, de compartir plegats aquestes 3 hores de ràdio que hem treballat i hem preparat amb amor i carinyo i amb dedicació i professionalitat a l'equip que ho fa possible. I també a la gent que estem al capdavant d'Alfar, que som en David Valverde, en Joan Bosch i en Sergi Mir, la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i jo mateix. Estarem amb tots vosaltres a l'alineació de Champions, amb tots vostès. No, millor que no. A la porteria, David Valverde, Joan Bosch, Sergi Mir, Judit Castells, Daniel Rodríguez, Ivan Fernández al mig del camp, Cristina Cantal a mig volant, a la davantera, el número 10, Isabel González, i a l'utiller, el Josep Maria Cano. Sí, la defensa és la Judit. Una mica una defensa com el Barça d'ahir, però bueno, una defensa al cap i a la fi. Ben trobats, va, arrenquem.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I avui, menys sol i més calor, és el resum de la jornada. Veurem què ens espera demà, però en tot cas, cel núvol a algunes zones del país, de núvols baixos i molta humitat, cel enteranyinat. De fet, qui ens aprova la informació i la previsió és el company del Servei Meteorològic de Catalunya, en Xevi Soler. Xevi, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs l'estat de la mar per les properes hores ve encapçalat per una miqueta de mar alterada, que és el que ara mateix doncs hi ha a molts punts del litoral. Bàsicament, les onades des de la costa de Barcelona fins a l'extrem sud, aquí les onades oscil·len, l'altura de les onades al voltant del metre, metre i mig aproximadament. En canvi, cap a punts de l'Alt i el Baix Empordà, aquí la mar està una mica més esverada i les onades doncs estan entre el 1 i 2 metres d'altura. I és que això és producte doncs d'aquest vent de sud, de Garbí, de Llebeig, que està bufant amb força en alguns punts i que doncs facilita que aquestes onades arribin a aquestes entre 1 i 2 metres que comentàvem. De cara a demà, però, canvia la situació i és que creurà un sistema frontal al llarg d'aquesta propera nit i matinada, i de cara a demà entrarà la tramuntana i el mestral, i això facilitarà doncs que la mar, que en principi es podria calmar una miqueta, doncs torni a esverar-se i les onades oscil·lin al voltant del metre, metre i mig aproximadament, sobretot als dos extrems del territori. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Molt bé, doncs aquesta és la previsió del temps que tenim de cara a les properes hores. Veurem com acaba això.
Connectem amb l'actualitat.
Vinga, va, i fem un cop de l'actualitat del dia. Viatgem per Catalunya, bona tarda, Isabel González, com estàs?
Bona tarda.
Doncs hem a saludar la Judit, a la Cristina Cantal, perquè els ecologistes reclamen frenar les granges de porcs amb una acció reivindicativa davant del Departament d'Agricultura.
Exacte, les entitats ecologistes de Catalunya, entre elles quatre de les comarques gironines, han protestat aquest matí davant del Departament d'Agricultura vestits amb unes granotes blanques i caretes de porcs. Segons els ecologistes, 139 municipis de tot Catalunya tenen concentracions de nitrats en les xarxes d'abastament d'aigua per sobre del límit permès i per això exigeixen una moratòria urbanística pel que fa a l'obertura de noves granges i també per l'ampliació de les actuals. Els activistes han entregat un manifest signat per 13 entitats titulat Catalunya com a gran famer, on detallen la situació actual i les seves propostes de millora. Aquestes organitzacions denuncien l'excés de nitrats als aqüífers i demanen que es faci un pla de descontaminació, que s'elabori un projecte per reduir les dejeccions ramaderes, que es creï un cànon ramader que repercuteixi als propietaris de les granges que contaminen el sol i l'aigua i que es tanquin les explotacions porcines que treballen en condicions irregulars. Les associacions gironines Salvem l'Empordà de Purins, Naturalistes de Girona, Limnos i Iaden Salvem l'Empordà han participat a la reivindicació amb pancartes on es llegia "Els porcs catalans no sabem on anar a cagar".
Molt maca la reivindicació. Els Mossos d'Esquadra detenen una dona i un home per haver robat gairebé una tona de cable telefònic de coure en poblacions de la Costa Daurada. Daniel.
Al principis de febrer es van detectar diversos robatoris d'aquest cablejat en zones pròximes a Mont-roig del Camp. Els Mossos van constatar que es tractava d'uns fets molt similars als que s'havien produït a finals del 2018 i que van acabar aleshores amb la detenció de 6 persones al gener. Analitzant la forma d'actuació van concloure que un home de 53 anys de Vinyols i els Arcs i una dona de 56 de Torredembarra, d'aquest mateix grup, en serien els autors. Les investigacions van permetre relacionar-los amb un total d'11 fets, 8 robatoris amb força i 3 furts en poblacions com Mont-roig, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i també a Pratdip i a Riudecols. També se'ls imputa un suposat delicte de desordres públics. La policia els va detenir quan intentaven vendre part d'aquest cablejat telefònic robat en una ferralleria de Reus. Els detinguts, amb prop de 25 antecedents policials entre dos, van passar ahir dimarts a disposició judicial i van quedar en llibertat amb càrrecs.
Mentretant, desarticulat a la Llobregat un grup criminal dedicat als robatoris amb força a les empreses. Ivan.
Els Mossos d'Esquadra de Sant Feliu de Llobregat han detingut dos homes que haurien dut a terme 7 robatoris amb força en empreses de Vilafranca del Penedès, Sant Sadurní d'Anoia, Gèlida, Sabadell i Igualada. El jutge ha decretat presó provisional pels dos detinguts, però la investigació continua oberta i no es descarten noves detencions. De fet, es creu que el grup criminal estaria format per dues persones més a causa del modus operandi i l'elevat grau d'especialització de la banda en el forçament de caixes fortes. De fet, les obrien per mitjà de l'ús de llança tèrmica, una tècnica molt complexa on es fa servir acetilè i oxigen per tallar l'acer de les caixes. En els escorcolls que s'han fet fins ara, els agents han recuperat les eines i els materials que feien servir en els robatoris i també un botí de 47.000 euros.
I aquest matí hem sabut que condemnen amb 55 anys i 7 mesos de presó el treballador d'un geriàtric d'Arenys de Mar que va violar 5 àvies i va agredir-ne 4 més, Isabel.
La sentència també el culpabilitza d'homicidi imprudent greu, ja que una de les víctimes va morir 5 dies després de la violació. La sentència també s'especifica que l'home va anar a treballar el 24 de desembre del 2015, recordem-ho, després d'haver consumit alcohol, cocaïna i amfetamines, i això li va provocar una lleu afectació a les seves facultats cognitives. De fet, això li ha servit d'atenuar. L'Audiència de Barcelona també l'inhabilita per tornar a treballar en l'àmbit sanitari per un termini de 15 anys, així com aproximar-se o comunicar-se amb les víctimes. Li imposa també una indemnització de 100.000 euros. A la sentència es considera que l'especial vulnerabilitat de les víctimes, totes d'edat avançada i moltes d'elles amb malalties mentals i poca mobilitat, és un agreujant. També es constata la violència que va haver d'utilitzar José Manuel Reyes i, de fet, així queda queda comprovat a les lesions facials i genitals que es van observar en les víctimes. La Generalitat de Catalunya i la residència han estat considerats responsables subsidiaris, tot i que s'han eximit a la directora de la residència.
Doncs aquesta és una de les notícies del matí. També que el Col·legi d'Educadors Socials de Catalunya critica el nou centre d'atenció a menors no acompanyats que s'obrirà a la Zona Franca.
Aquest centre del qual fèiem referència ahir a aquesta hora, doncs el vicepresident del Col·legi d'Educadors de Catalunya creu que aquest centre és només un pedaç ben intencionat i que només evitarà les imatges de menors dormint a les comissaries dels Mossos. Alerta, però, que està infradotat i que els recursos que s'hi destinen no són suficients. De fet, el vicepresident explica que la ràtio de professionals que s'ocuparà del centre és inferior a la que estableix Serveis Socials, que diu que per cada 30 menors hi ha d'haver 6 educadors. Recordem que ja es parlava de 2 educadors i 2 integradors, per tant, 4 professionals. A més, critica que el sistema que se'ls imposa d'integració al sistema un cop fets els 18 és impossible i posa com a exemple que menors d'aquí doncs, no ho poden fer ells, doncs, que ells, els menors no acompanyats que arriben ho podran fer encara menys.
Doncs ja el dèiem ahir, que aquesta iniciativa ens cridava l'atenció, ens estranyava i ens generava molts dubtes. Sembla que no només a nosaltres, sinó també al Col·legi d'Educadors. Gràcies, Isabel. Fins després.
Fins ara.
I, mentretant, el president Quim Torra suspèn la reunió amb l'alcalde de Riba-roja d'Ebre per tercera vegada consecutiva, Judit Castells.
L'alcalde de Riba-roja d'Ebre, Antonio Suárez, tenia previst reunir-se demà a Barcelona amb el president del govern de Catalunya, Quim Torra. Una trobada que s'havia agendat en dues ocasions anteriors, però que havia estat suspesa a darrera hora. Ara, un dia abans, la trobada ha tornat a quedar suspesa per tercera vegada consecutiva. Una reunió que fa setmanes que està pendent per tractar la situació sobre la construcció del polèmic abocador de residus industrials no perillosos a Riba-roja d'Ebre, que està creant molta controvèrsia. Una trobada amb el president de la Generalitat que satisfeia molt a Suárez perquè assegurava podria explicar la realitat del poble oferint-li una visió diferent a la que se li estava donant des del Consell Comarcal. A més, deia que traslladaria la necessitat d'impulsar un pla de reindustrialització a la comarca i el problema de despoblament. Una reunió que des de l'Ajuntament desconeixen que se faci efectiva en un futur. Recordem que Suárez va ser cessat com a director dels Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a les Terres de l'Ebre pel conseller Calvet, quan va iniciar les obres d'aquest abocador i que posteriorment, com a desacord, va abandonar el partit del PDeCAT.
Doncs veurem com acaba aquesta història, que de fet és la d'aquest alcalde versus altres 13 de la zona que estan en contra de la seva decisió. En tot cas, ho anirem seguint des del Far i veurem si finalment s'instal·la o no s'instal·la. Gràcies, Judit. A reveure.
Fins ara.
Navega amb el Far. Professions.
Arribats a aquesta hora i a aquest moment del programa, ens agrada explicar professions. I molta atenció, perquè avui és una professió que no només està relacionada amb el món del mar, Judit i Ivan Fernández.
Doncs avui coneixerem una professió relacionada amb el món de la medicina, però no la medicina com la coneixem avui dia, sinó que aplicada en els animals aquàtics. Estem parlant de la ictiopatologia i per això saludem aquesta hora de la tarda l'ictiopatòleg Francesc Pedrós. Francesc, molt bona tarda, benvingut.
Hola, molt bona tarda.
La ictiopatologia inclou tots els animals aquàtics, però...
No, a veure, en un sentit estricte, quan parlem d'ictios, ictios vol dir peix, llavors seria específicament malalties de peixos, però en aquest sentit jo em considero una mica també com metge d'animals aquàtics, no de mamífers, però en general el que treballo bàsicament són peixos, sobretot, però també alguna coseta fem, de, per exemple, amb mol·luscs o per exemple, amb crustacis aquàtics, però bàsicament la meva feina és amb peixos.
En què consisteix aquesta professió, l'ictiopatologia?
Doncs bé, al fons no deixo de ser un veterinari i el mateix que hi ha veterinaris de pollastres o veterinaris de gossos, jo treballo amb peixos i amb les seves malalties.
Seria, per tant, una mena de metge per peixos, eh?
Exacte, no, és que és així, és una mena, no. És que directament, quan m'ho pregunten, em solo definir com metge de peixos.
I quines són les malalties més habituals que presenten els peixos?
Clar, a veure, tot depèn també de quin àmbit estem parlant, perquè tenim molts àmbits diferents. Nosaltres treballem des de el que serien peixos d'aquicultura, o també treballem, per exemple, en peixos ornamentals o en peixos d'aquari. Això depèn moltíssim. Pensa que d'espècies n'hi ha moltíssimes i que entre una espècie i l'altra semblen gairebé com una castanya. O sigui, tot i que els fiquem tots a dintre del mateix embolcall de peix, evidentment, doncs, tenim des de un tauró que pugui estar en un aquari als llobarros que ens mengem, que són de procedència de cria en piscifactoria.
Però quan parlem de d'ictiopatologia, estem parlant només de piscifactories o aquesta professió va una mica més enllà? És a dir, podem parlar també de mars, de rius, d'embassaments?
Sí, 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 a veure, nosaltres, el nostre àmbit d'actuació, com t'he dit ja, pot ser de peixos que estiguin en piscifactories, és a dir, que peixos d'aquaris, però, per exemple, nosaltres també treballem molt en tema de malalties de peixos, de poblacions salvatges de peixos. Fins i tot també estem treballant en temes de salut ambiental, de poblacions naturals, per exemple. Estem també amb els companys d'aquí de la Facultat de Veterinària, estem treballant en temes de microplàstics, per exemple, també, com a possible efecte de perjudicial per la salut dels peixos. És a dir, pensa que la salut l'omdeix que les persones. És a dir, pensa que, per exemple, amb les persones hi ha una part important de la salut que està relacionada també amb tot el tema de la contaminació. Per exemple, totes les persones que tenen malalties respiratòries, en aquests casos s'entén que la contaminació atmosfèrica pot estar molt, de fet, està molt relacionada. Llavors, en els nostres casos, pensa que els peixos viuen en un medi, el medi aquàtic, potser té molta més influència sobre la seva salut, fins i tot que en els animals terrestres que coneixem. Llavors, la influència és molt més important de la qualitat de l'aigua, i el que hi ha a l'aigua es reflexa molt més en la salut dels peixos.
De fet, aquesta també seria una de les qüestions fonamentals per les quals es controla la salut dels peixos, perquè evidentment acaben al nostre plat. Aquest seria, imagino, un dels motius principals.
Sí, aquest és un apartament que està més relacionat amb el que és seguretat alimentària. A vegades, d'alguna manera, hem de considerar que nosaltres, doncs, a través de com garantim la salut dels peixos, també garantim la salut humana, tot i que en alguns aspectes la manera en què fas l'aproximació és una mica diferent. O sigui, no totes les malalties, ni molt menys, o sigui, no hi ha pràcticament malalties de peixos que després, o molt poquetes, no?, que puguin afectar directament a la salut humana. Per exemple, un que tots coneixerem és el cas d'anisakis en les poblacions de peixos salvatges, no? Per exemple, és un d'aquests casos en els quals sí, una malaltia, en aquest cas seria un paràsit de peixos, pot afectar l'espècie humana. Però ja dic, és un àmbit que també treballem, però és diferent, és un tema més enfocat a la seguretat alimentària.
Aquestes malalties com es tracten? Es tracten de la mateixa manera que en el cas dels humans?
A veure, en peixos, nosaltres, per la manera que treballem, sempre intentem treballar molt més l'àmbit de la prevenció. Ja sabem que quan has de fer un tractament és que s'ha arribat tard. Llavors es pensa que, per exemple, en piscifactories nosaltres treballem amb lots de molts peixos. Llavors, moltes vegades, quan hi ha un problema i has arribat tard, llavors el que tu pots fer és limitat. Per tant, nosaltres treballem molt més que no pas en tractaments, treballem amb tot el que és bioprotecció, treballem amb prevenció, precisament per minimitzar les possibilitats de que puguin haver-hi algun tipus de malalties. A part, és la forma per les piscifactories, la forma més rentable també de gestionar, i no oblidem també que és també una aproximació que nosaltres hem de tenir en compte per tot el tema de benestar amb els animals.
I finalment, i aprofitant, no, agafo aquesta idea de que treballeu molt més a la prevenció d'aquestes malalties, en el cas de les persones, Francesc, doncs és el fred, no?, els canvis de temperatura, els que ens fan refredar. No sé, en el cas dels peixos, si hi ha algun motiu que expliqui aquestes malalties.
No, hi ha molts, però per exemple, ja que m'has dit el cas de la temperatura, els peixos també els hi passa. El que passa que, clar, nosaltres pensem que els peixos són animals de sang freda en general, no? I dius, la temperatura no els afecta, no? Sí, en els peixos els hi pot afectar, els peixos poden adaptar-se perfectament i de fet s'adapten a la naturalesa als canvis de temperatura, entre estiu i hivern, evidentment hi ha canvis de temperatura tant en els mars com en els rius. Els peixos s'adapten, en alguns casos poden migrar fins a buscar unes termoclines més adequades per ells. El que, per exemple, els hi va molt malament, per exemple, en els peixos, són els canvis sobtats i ràpids de temperatura. Els canvis graduals es poden adaptar força bé. Ells de forma natural ho poden fer, però si nosaltres, per la raó que sigui, els mantenim amb uns canvis de temperatura sobtats i constants, l'animal és molt probable que emmalalteixi.
Francesc Pedrós, ictiopatòleg, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui. Ens quedem sense temps, però ens seguirem parlant de la ictiopatologia i de tot el que consisteix aquesta professió. Moltíssimes gràcies per atendre'ns avui.
A vosaltres.
Fins la propera.
Més professions que hem anat descobrint i recuperant, estirant el fil una mica de la història per saber, doncs això, professions que eren importants ara fa un temps i que la tecnologia, l'avanç del temps, l'evolució de la vida, doncs han deixat en desús, però que nosaltres no volem que quedin en l'oblit i, per tant, ens dediquem a recuperar-les, deixant-ne constància als oients que ens escolten i, sobretot, a través de la continuïtat per a aquells que vulguin algun dia recuperar algun fragment d'aquest programa. Per cert, si voleu recuperar algun fragment del programa, ho podeu fer fàcilment. Us aneu a la web alfarfm.cat i podeu baixar-vos qualsevol part de programa que haguem fet des del dia 2 de setembre, que és quan vam començar. Tenim allà tot penjat i fins i tot alguns destacats de cada edició. Per tant, no hi ha excusa per no escoltar el Far. Si no ho podeu en directe, ho podeu fer via streaming.
Navega amb el Far.
Ei, encara no ho saps? Hem obert un nou McDonald's a l'Escala. I ho té tot. Zona McCafé, servei a taula amb tracte personalitzat, wifi, pàrquing, una bona terrassa i McAuto. I els divendres i dissabtes, obert 24 hores. McDonald's l'Escala. A què esperes per venir a veure'l?
A la ronda de l'olla de l'Escala Pizzeria Restaurant El Volantí, davant del mar, al port d'en Perris, veniu a tastar els nostres arrossos, els peixos de la nostra costa i també les nostres pizzas, fetes amb massa artesanal, i les nostres pastes. El Volantí, amb terrassa davant del mar, a la ronda de l'olla de l'Escala, telèfon 972-77-51-91. 40 anys de tradició i saber fer ens avalen.
L'hivern és un crit apagat, la soledat s'afoscallant, els teus colors s'escampen i la màgia amb ells. Ets la sortida a un laberint, un llibre d'aire mai escrit, et trec l'abric i espolso núvols de febrer. Et veig de lluny, et veig ballant, et veig flotant.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Com va explicar i com va expressar ara fa uns anys el president Mas quan va tenir una reunió a Madrid, nois, això no ha anat bé. Aquest seria el resum de la reunió que van tenir ahir els responsables del marc unitari de la comunitat educativa i el conseller d'Educació de la Generalitat, Josep Bargalló. Els responsables del MUCE, aquest marc unitari, anaven amb la voluntat d'una inversió d'urgència de 240 milions d'euros a través d'un decret de modificació pressupostària. Sembla que la Generalitat no té aquests 240 milions per l'educació i, per tant, doncs, el resum és aquest. La reunió no va anar pas gens bé. Un de les persones, un dels membres d'aquest marc unitari de la comunitat educativa és Ramon Font, portaveu del sindicat Ustec Estès. Ramon, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda, gràcies.
No només no va bé, sinó que veu sortir profundament decebuts, no?
Sí, perquè al matí havíem anat amb els sindicats que convoquem la vaga del 16 de maig a veure com aniria la cosa si el govern fes un decret llei que permetés habilitar doncs, els diners necessaris per atendre les reivindicacions de la vaga, no? I se'ns va dir doncs, que sí que hi havia els diners, que hi havia els mecanismes, en concret ens van parlar de tres mecanismes pressupostaris que es poden tirar endavant des del govern amb el suport del Parlament, i amb això he de dir que van coincidir totes les forces polítiques, que això era factible i que es podia fer, i a més vam aconseguir doncs, el compromís de totes de que si el govern plantegés aquest decret llei, doncs li donarien suport. No? Per tant, teníem la garantia que el Parlament podria respondre. Aleshores, a la tarda teníem una reunió concertada amb el president Torra, no? A la qual també hi va assistir el conseller, Josep Bargalló, i bé, doncs, allà hi anàvem no només com a sindicats d'ensenyament, sinó també hi havia les famílies, no? La FAPAC, la FAPAES, hi havia estudiants, no? El CPC, el Sindicat d'Estudiants, l'AEP, hi havia doncs, el Front d'Estudiants, hi havia associacions de mestres, no? Rosa Sensat, la Federació de Moviments de Renovació de Pedagògica, i en allà era una mica desbordava el marc del que és la reivindicació de la vaga del 16, que és el que estem demanant als sindicats de professorat, i allà també hi havia doncs, temes de preus universitaris, temes de gratuïtat de cicles de grau superior que des que van començar les retallades doncs es cobren 360 euros de taxa, no? Hi havia el refinançament de les escoles bressol, hi havia doncs, infermeria escolar també, no? De personal sanitari en els centres educatius, i eren unes demandes que l'import eren 240 milions d'euros, i la sorpresa va ser que se'ns va dir que el pressupost d'educació ja havia crescut prou i que no hi hauria més diners per part del govern, no posaria més diners per finançar l'educació, que sempre diem, i allà li vam recordar, que està infrafinançada. De fet, li vam dir que les medalles una mica que s'estan posant, doncs, que és que pugi el professorat per l'increment d'alumnat que hi haurà el curs vinent, que encara estan entrant a secundària fills i filles de la bombolla immobiliària, que va haver una mica de natalitat, no?
Sí.
I això fins i tot en el 155 doncs es va permetre fer aquest increment de professorat, és a dir, que per això no calia ni Parlament ni govern, no? O sigui, clar, que es posin una medalla en aquest sentit, sí que li vam transmetre al president Torra que totes les expectatives que s'havien dipositat amb l'esvaïment del 155, de l'aplicació de l'article 155, doncs s'havien vist frustrades, no? I el que havia de ser un govern efectiu a la pràctica està sent un govern efectista, no? Perquè fa declaracions, però a l'hora de la veritat no es veu el contingut que han de tenir aquestes declaracions, no? Es fan apostes, grans proclames per l'educació, però quan anem a demanar 240 milions, que és una part ínfima dels 10.000 milions que falten per tenir el finançament que diu la Llei d'Educació de Catalunya que s'ha de tenir, o sigui, no vam anar allà a demanar 10.000 milions d'euros, vam anar a demanar 240 milions.
Ja.
No, i se'ns van negar totes les peticions.
Escolta'm, de fet, fins i tot aquests 240 milions, pel que sentia ara fa unes hores, ni tan sols haurien de ser tots dels pressupostos d'enguany, perquè com que som de cara al curs de l'any vinent, es podrien partir en dos períodes pressupostaris, no? Sentia que explicava una cosa semblant a aquesta.
No, això si li digués l'enganyaria, perquè seria... I nosaltres ja vam calcular que el que es paga el 19 és fins al 31 de desembre. Mm. Sí que és veritat que hi ha coses que no es poden partir, que serien, sí, per exemple, els preus universitaris.
Exacte.
Que eren 90 milions d'euros per tenir una rebaixa de taxes com la que estan demanant els estudiants amb aquesta ILP d'universitats, que per la qual demà hi ha una vaga estudiantil. Doncs, clar, això es paga un cop, com a molt ho fraccionen, però estàs pagant... S'entén que és els ingressos que hi haurà aquell any pels preus universitaris o els cicles formatius, però amb altres temes com la reducció de ràtios, l'hora lectiva del professorat, que lògicament també anava inclòs en la reivindicació del MUSE, i que aquesta sí, juntament amb les ràtios, seria una de les dues reivindicacions del MUSE que estan incloses a la plataforma de la vaga del 16 de maig, que convoquem tots els sindicats d'educació, doncs aquestes sí que les van fraccionar. Mm. Perquè, de fet, una cosa que estava dient el govern és que si pagaven fins al desembre havien de preveure que es pagaria també l'any 20. Clar, nosaltres afegim sí, i l'any 21, i l'any 22, i l'any 23, però a cap país del món es paga amb els diners del 19 el que serien les despeses del 20. Per això hi ha d'haver un pressupost que esperem que sigui expansiu, o fins i tot habilitar altres decrets lleis, perquè lògicament, de fet, el que se'ns va dir al Parlament mateix, el personal tècnic tan dispar que pertanyien doncs, al Partit Popular, a la CUP o Esquerra Republicana, el que se'ns estava dient era que sí que hi ha, amb el model de finançament autonòmic, fruit del creixement econòmic, hi ha més disponibilitat pressupostària. Lògicament, si creix l'economia, recapten més impostos, i si tens els pressupostos prorrogats, les despeses no canvien, i per tant hi ha un excedent del qual el govern no el vol posar a l'educació, quan l'educació està infrafinançada a un terç del que hauria d'estar.
Són males notícies, perquè ja no només és el fet en si mateix, és el que significa, i el que significa és que el departament a hores d'ara no està per, no només no atendre aquestes necessitats de mínims i urgents que se li posen damunt de la taula, sinó que no està en canviar ni un cèntim, més enllà del que ha fet fins ara, el finançament de l'educació. I això, mirant de cara al futur, és certament allò descoratjador.
Sí, és molt descoratjador, perquè penses que, clar, van parlant de república, van parlant de govern efectiu, van parlant de coses que cap ni una no s'està fent, o sigui, ni és efectiu, ni fan república, ni fan tot el que van dir que havien de fer, no? Llavors, és descoratjador perquè el curs vinent serà un altre curs perdut, i ja, clar, l'any passat va ser un curs perdut, perdó, aquest curs, nosaltres, clar, la reivindicació d'aquest curs, diguéssim, l'havíem de treballar, doncs com ara que s'està treballant al maig les plantilles del setembre, no? Mm. El curs passat estàvem en una situació excepcional, que era el del 155, i per tant, doncs, veies que realment en aquella situació, doncs que es perdés un any fins i tot ho podies arribar a entendre, yeah, perquè no hi havia govern. Però clar, constitueixen el govern el 2 de juny, que ja s'han fet les plantilles, i no canvien res, i bé, dius, bé, l'any que ve doncs faran el que toqui per recuperar fins i tot el terreny perdut, no? Però és que portem 6 anys de creixement econòmic, 3 pressupostos prorrogats, aquest serà el quart, no, diguéssim, ja el 19, perquè s'ha prorrogat, si no recordo malament, el del 16, el del 18, ara el del 19 no són 3, i realment... doncs això és una oportunitat perduda.
Doncs, escolta'm, esperem que això... De moment tenim una vaga convocada el dia 16, aviam si la vaga finalment comença a fer moure parès. Ramon, t'agraeixo molt que ens ho hagis reflexionat. Ho seguim des d'aquí, des del Ferrer, ho saps. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies. La qüestió és important per tothom, perquè aquí no són només condicions laborals, estem parlant del futur del país, que és l'educació. Moltes gràcies per preocupar-vos-en.
A tu, faltaria més. Gràcies i fins després. A reveure.
A reveure.
Doncs no hi ha diners per l'educació, però sí sembla que les hi ha, i tot això també es fa bé, no és una crítica, ens fa contents, volem saber per què s'utilitzaran, sí que hi ha pels ajuts per a l'aplicació de les estratègies de desenvolupament local participatives que duen a terme els GALP, els grups d'acció locals pesquers. Fins a 5.723.000 euros, una miqueta més, és el que ha ampliat la Generalitat de Catalunya dins del programa operatiu del Fons Europeu Marítim de la Pesca, el FEM 2014-2020. En volem parlar amb l'Anna Masdeu, que és presidenta del GALP Costa Brava. Anna, molt bona tarda, benvinguda.
Bona tarda. Permetem que et corregeixi.
No ets presidenta, no ets presidenta.
No.
Ho estava dient, no, xaval, t'estàs equivocant.
El president és Antoni Abad. Antoni Abad.
Sí. Escolta, bueno, ara, com que l'Antoni hi ha bon rotllo, ja t'he ascendit.
Ets
copresidenta. Va, és broma.
No, gerent, ja en tinc prou.
Escolta'm, Anna, fins a 5 milions, més de 5 milions, gairebé 6 milions d'euros els que s'han ampliat aquesta convocatòria. Perquè tothom ho entengui, per què seran usats, en el cas del GALP Costa Brava, els diners que us correspongui?
Bueno, jo podria parlar també en nom del
GALP de l'Ebre,
local,
no?
De les Terres de l'Ebre, perquè anem bastant en paral·lel, no? Això què significa? Nosaltres, l'any 2006, tant el grup d'acció local de les Terres de l'Ebre com el de la Costa Brava vam presentar la nostra estratègia de desenvolupament local participatiu a la Direcció General amb un pressupost determinat, que correspon, doncs, pràcticament a aquests milions que ara s'han aprovat, com aquell qui diu. Com que treballem per anualitats, doncs, les primeres dues anualitats, que era el 2018 i 2019, estaven garantides per part de la Direcció General de Pesca i la Generalitat, però ara s'ha donat peu a garantir les següents anualitats fins al 2022. Com es tradueix això? Doncs que realment ara tenim la seguretat, tant el grup d'acció local de les Terres de l'Ebre com nosaltres, de seguir executant, i perquè disposem d'aquests diners per implantar l'estratègia. O sigui, per nosaltres no és que ens hagin ampliat el pressupost, perquè era un pressupost que nosaltres ja amb el que comptàvem indirectament, però sí que s'ha donat el semàfor verd per part de la Generalitat de que sí, tenim en cartera aquests diners i, per tant, els podem gastar fins al 2022. Mm. És així una mica la notícia, no?
Correcte.
No hem ampliat, com aquell qui diu. Bàsicament és el que havíem, un conveni, però ara ja està garantit, i ha passat tot, no?, per el Parlament, etcètera, i estan aprovades les partides pressupostàries que ens permeten executar fins al 2022, que és el que havíem previst en l'estratègia.
Per tant, ara tranquils.
Són bones notícies.
Clar, ara tranquils, perquè vol dir que podeu fer...
Sí.
Què?
Sí.
Ho dic perquè tothom...
El que havíem previst. Doncs mira, bàsicament el que nosaltres executem amb aquesta estratègia és atorgar finançament als agents econòmics dels territoris, tant de les Terres de l'Ebre com de Costa Brava, que presentin projectes en base a la nostra estratègia, als nostres objectius, que fonamentalment és mantenir la competitivitat del sector pesquer, mantenir la sostenibilitat dels ecosistemes marins i aconseguir un desenvolupament local sostenible en els territoris pesquers. Bàsicament, a grans trets, són aquests objectius els que impulsem. Per tant, tenim diners.
No, i a més
tenim
a més,
diners.
És important perquè, clar, ja no només afecta directament al sector, sinó també al seu entorn, és a dir, sinó també...
És tot l'entorn.
Clar, tot
sí.
El que hi ha, no? A més, en un context de moltes dificultats en molts d'aquests entorns, no?
Sí. Estem en moments de molts canvis que venen d'Europa, de l'Estat espanyol, bueno, canvis també socials que estan afectant, econòmics, bueno, però disposem d'uns diners, doncs, que tots els agents si presenten projectes doncs que s'adaptin a la nostra estratègia, doncs poden rebre subvencions. Mm. És positiu en aquest sentit.
I tant, no, i tant, absolutament positiu. Aquí es podran implementar, per exemple, qüestions com iniciatives, si algú presenta, relacionades amb la pesca i el turisme, no?, que és una de les qüestions que també importa molt, i que ahir precisament coneixíem que a València i a Castelló ja s'està duent a terme aquest tipus d'activitats, o el foment de l'economia blava, no?, per exemple, qüestions relacionades amb l'aqüicultura. És a dir, sobre el ventall hi ha diferents tipus de propostes que des de diferents àmbits intentin d'alguna manera donar encara més valor, no?, al producte pesquer.
Exacte. Bàsicament és donar valor al producte pesquer i a tota la cadena productiva del sector pesquer i aqüícola, i alhora també crear economia al voltant d'aquest sector primari que està treballant en els municipis litorals. És generar economia, bàsicament.
Doncs escolta'm, jo crec que aquesta és una bona notícia. Això afecta bàsicament a la zona de la Costa Brava i a la zona de les Terres de l'Ebre. No hi ha més galbs, no, a Catalunya?
De moment no.
I el lloc on no, pregunta tonta, però el lloc on no hi ha galb, evidentment no se'n beneficien d'aquests ajuts, o sí?
Directament no, perquè no tenen un finançament. Nosaltres tenim un finançament que són sobretot destinats als agents que estan en el territori, vale? Però sí que, com que tant el grup d'acció local de les Terres de l'Ebre com nosaltres, depenent molt i treballem conjuntament amb les federacions de pescadors, i el meu president és un dels presidents de la Federació Nacional, i el secretari de la Federació Nacional és secretari del grup d'acció local de les Terres de l'Ebre, tots el que són els projectes de cooperació, és un finançament que està dins d'aquesta partida que també s'ha aprovat, ens permet executar projectes que tinguem en compte tota la flota pesquera de Catalunya. Com, per exemple, que alguna vegada ens heu trucat per fer-nos entrevistes sobre aquell intercanvi a Euskadi i Catalunya, o, per exemple, la creació de l'Associació de Dones de la Mar.
Vale.
I un altre projecte que vam fer d'intercanvi amb uns altres grups d'acció local d'Eivissa, i que més endavant en farem un altre. Aquests projectes de cooperació ens permet treballar amb tota la flota. I desitgem que en el següent període doncs hi hagi un altre grup d'acció local, doncs sé que cobreixi la zona de Barcelona i el Garraf i el nord de Tarragona, que és on ha quedat.
Sí.
I el Maresme, evidentment.
Doncs aviam si s'hi posen, i aquestes gairebé 6 milions d'euros és un bon esquí.
L'important és que ens els hem de gastar, això està clar, eh? Vull dir, gastar-los sempre, evidentment, de manera eficient, eficaç i complint amb totes les expectatives de l'estratègia. Perquè si realment estem demostrant a Europa que nosaltres tenim capacitat de poder gestionar aquests diners i fer-ho bé, doncs llavors es poden obrir altres partides i ampliar la possibilitat de cobrir tota la zona de Catalunya, que seria l'ideal.
Anna, gerent, t'agraeixo molt que ens hagis atès, que vagi molt bé i felicitats.
Gràcies, moltes gràcies.
A reveure, molt bona tarda.
El destacat de la jornada.
I mentretant tenim representants dels ports de la demarcació de Tarragona, de Barcelona i de Girona, les 15è jornades espanyoles d'enginyeria de costes i puertos. I, de fet, en volem parlar precisament amb ells. Per això saludem a la gerent dels ports de la zona centre, que és la Margarita Díez. Margarita, molt bona tarda, benvinguda.
Bona tarda.
Com dèiem, la Margarita és responsable de la zona portuària centre, és, evidentment, en aquestes jornades, i, de fet, el primer que volem saber, després d'explicar a grans trets algunes qüestions del programa, és realment la importància d'aquest tipus de jornades i d'aquestes en concret, no? És a dir, quin pes específic tens o per què us serveixen aquest tipus de trobades?
A veure, aquestes jornades són un punt de trobada molt important perquè ens ajuntem tot el sector de la investigació, de gent d'universitat, gent que està fent doctorats, estudis, assajos. Per una altra banda, tot el que és l'administració tant portuària com de costes, de gent d'autoritats portuàries, de la Generalitat, dels diferents departaments, del Ministeri, a nivell de tot l'Estat. I, per últim, també estan totes les constructores, consultors, enginyeries que desenvolupen projectes. De manera que és tot el cicle de tot el sector de l'enginyeria i de la tècnica, tant de ports com de costes. hi ha tota una sèrie de presentacions sobre l'anàlisi del clima i el canvi climàtic i les conseqüències que això està comportant. Hi ha d'altres de el com fer cada cop més cap a la sostenibilitat, el control ambiental, mesures de mitigació i demés. Una altra via és nous processos constructius, experiències, noves obres que s'han fet, s'explica com s'han fet, amb quina problemàtica ens hem trobat. Tota una línia de planificació amb tot el que és la vida útil del projecte, no només del que costa o el risc de la construcció, sinó també de l'explotació, manteniment i demés, i tota la part més de formulació, modelat i demés. Per això són molt completes i és important assistir per veure les novetats, els problemes en què els companys s'han trobat i demés.
Doncs, escolta'm, sé que no has vingut sola, sé que t'acompanyen d'altres responsables de zones portuàries. De fet, també ens agradaria, no sé si tenim possibilitat de poder parlar amb ells.
Sí, sí, ara te'l passo.
Fantàstic. Doncs, Margarita, moltíssimes gràcies. Fins la propera. A reveure. Sí. Senyor D'Arbre, bona tarda i benvingut.
Bona tarda a tothom, gràcies. Sí.
Ens explicava la Margarita una mica la importància d'aquest tipus de trobades a nivell general, però en aquestes sé que es veuen les tendències i també doncs es plantegen els reptes i les principals novetats, no? Quines són les que en principi creuen o que podran conèixer o les que ja han conegut?
Depèn. Així és. La meva companya, la Margarita, ho ha explicat molt bé. És un fòrum, un punt de trobada en el qual diferents sectors i àmbits de diferents administracions, de consultories, constructors, administracions, ens trobem. Aleshores, avui en dia, sobretot, els temes més importants, la gestió i planificació del litoral, a nivell no només de costes, sinó també de ports. També hi ha moltes tendències que analitzen el que és el disseny i la tipologia de la construcció, d'acord? Sobretot tenint en compte l'adaptació al canvi climàtic, així com preservar la conservació i la protecció dels recursos marins, perquè tot sigui eficient i puguem deixar-ho a les pròximes generacions. Es posa en valor, més que noves construccions, es posa en valor les existents, però treuen el màxim profit possible, d'acord? I sempre integrat bé en l'entorn on es troben. Evidentment, els grans ports, els ports d'interès general, sí que creixeran, però, diguéssim, els ports autonòmics o ports més propers a la ciutadania, doncs els usos i el futur és posar un valor. Aquesta és la idea.
Sé que té per aquí també el responsable de la zona portuària, Sudel, Enric Martínez, pot ser?
Així és, ara us ho passaré. Gràcies per tot i a la vostra disposició.
Igualment, moltíssimes gràcies i bona jornada. Enric Martínez, molt bona tarda.
Molt bona tarda, senyor Josep Maria.
Responsable de la zona portuària sud. Hem conegut una mica les tendències i les principals novetats, el valor i el motiu de les jornades, però és evident que tot això s'ha d'aplicar a la nostra costa, no? A la nostra geografia. No sé si hi ha casos concrets o hi ha tendències que són aplicables també a la costa catalana i els ports de les nostres.
Doncs, Josep Maria, jo per començar diria que tenim un cos, diguéssim, d'enginyers en l'àmbit costaner i portuari a nivell català molt important, i és evident que en un format, en un fòrum com aquest, doncs la seva presència és constant. En aquest cas, com ha comentat la meva companya Marga, tenim una quantitat immensa de ponències. Estem parlant de que tenim 5 sales en les quals de forma simultània hi ha ponències durant 2 dies, però així és una mica per treure algun exemple de les coses que s'estan parlant, que jo crec que han de ser doncs reptes de futur important, doncs separant el que són els conceptes de costa i ports, perquè ja saps que aquest fòrum combina tant ports com costes, i començant pel sector costaner, diguéssim, hi ha aspectes per posar algun exemple, Josep Maria. Tenim doncs ponències des de la part central del Maresme, en el qual doncs hi ha ponències per a veure què s'ha de fer per protegir les infraestructures ferroviàries que hi ha al costat de la costa del Maresme, que cada cop estan patint més els temes de l'erosió. Tenim temes de protecció mitjançant barreres físiques de l'evolució de la línia de costa per garantir les platges de tota la zona de Barcelona. O tenim fins i tot ponències que semblen molt interessants, perquè parlant ja de la zona sud de Catalunya, Doncs, per exemple, tenim un problema molt gran al Delta de l'Ebre, que és el tema de l'erosió contínua del Delta, sí. I com podem atenuar, mitigar aquests conceptes. Doncs, per exemple, aquesta tarda, jo ja soc coneixedor, però uns companys de la Universitat de l'UPC també presenten doncs, un sistema de dics intel·ligents que poden ser una, està en un nivell molt, molt incipient, però que és un àmbit d'estudi per poder doncs, implantar sistemes intel·ligents per poder contrarrestar aquest sistema de aquest fenomen, diguéssim, de l'erosió del Delta. Des d'aquest aspecte, que és una mica del dia a dia que estem treballant, fins a temes molt interessants també, com poden ser a nivell de, per exemple, el Port de la Selva, doncs acabem de sentir una ponència que parla de lo que pot representar en quant a protecció de la costa enfront de tsunamis, doncs un bon disseny d'un dic portuari. Uh-huh. Parlàvem de que si fas bé el dic, doncs allò pots endarrerir un tsunami 5-10 minuts, i allò són sistemes 5-10 minuts en un tema d'aquests, és molt important per poder prevenir a la població. A nivell portuari, cada cop s'avança molt més en prediccions, en models, que són molt importants. Per exemple, doncs, ara mateix tenim diversos dics que presenten problemes, sí. i que en un futur haurem d'adaptar-los tant al canvi climàtic com als problemes que ja presenten, propis de l'ultrapassament del dic o de l'agitació, o de bueno, diferents problemàtiques que ens afecten.
Doncs, Enric, no us entretinc més, perquè sé que la cosa va de minuts. En tot cas, agraeixo molt que ens hagi atès i fes extensiva l'agraïment tant a en Joan Pere d'Arbre com a la Margarita Díez. I quan acabi les jornades, ho haguem paït tot i estigueu ja de retorn a casa, si us sembla, un dia en podem parlar més tranquil·lament i veure, no?, cap on van les tendències i cap on va la tecnologia. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Responsable de la zona portuària sud, que vagi bé.
Igualment.
Adéu.
Doncs serà qüestió de saber què de tot el que es presenta en aquesta trobada de Màlaga és aplicable als ports de la nostra zona i què es pensa aplicar. En tot cas, això ho sabrem d'aquí uns dies, a partir de demà passat, quan tornin cap a casa. Són gairebé les 5. Tornem en 5 minuts.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
Els dijous, a 8:45 del vespre, i els dissabtes a les 4 de la tarda, de cine, a Ràdio L'Escala.
Tota la informació cinematogràfica de la setmana en un programa protagonitzat per Anna Garrido, Àngel Torrent i jo.
De cine, a Ràdio L'Escala. Estrena els dijous a 8:45 del vespre. Segon passi, els dissabtes a les 4 de la tarda. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
À la Société Générale, une auto démarra, et dans la terreur, la bande à Bonon mit les voiles, en portant la sacoche du garçon payeur, dans la deux d'un bouton qui cachait les voleurs. Octave comptait les gros billets et les valeurs. Allégrément la science, les bandits en auto. C'était la bande à Bonon. Les banques criaient misérables. Quand s'éloignait le bruit du puissant moteur. Comment rattraper les coupables qui payaient à toute allure à 35 à l'heure. Sur les routes de France, hirondelles et gendarmes. Étaient alors trop dénudés, jour en alarme. Les casquettes à visière, les grandit en auto. C'était la bande à Bono. Mais Bono rêvait des palaces et du ciel.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.